Continguts en xarxa.
Aquesta banda sonora, comencem un nou cinema a la xarxa que estem dedicant a grans compositors cinematogràfics i descobrirem ara aviat de qui parlarem avui, perquè ens acompanya, com és habitual, Víctor Alexandre. Víctor, què tal?
Molt bé, Clara Bordagí, aquí preparats per parlar de cinema.
Doncs som-hi, no esperem més. De quina banda sonora estem parlant?
Doncs mira, aquesta banda sonora que ha obert aquest cinema a la xarxa és la d'Estiu Violent, Estiu Violent, una pel·lícula del 1959, dirigida per Valerio Zurlini, amb Eleonora Rossidrago i Jean-Louis Trintignant, sobre la relació entre un noi jove i una dona madura en el marc de la Segona Guerra Mundial. L'autor d'aquesta banda sonora va ser el milanès Mario Nascimbene. I, per tant, seran ell i la seva música els protagonistes del nostre programa d'avui, dintre, esclar, del cicle d'estiu que estem dedicant als grans compositors del cinema. Mario Nascimbene ja és mort, va morir l'any 2002, a l'edat de 88 anys, i es va mantenir en actiu una seixantena d'anys, molt de temps, fent bandes sonores de pèplums, de temes bíblics o d'èpoques remotes. En aquests terrenys, Nascimbene tenia la mà trencada, era el seu terreny. Seves són, mira, per exemple, les grans bandes sonores de pel·lícules com Barrabàs, de Richard Fleischer, amb un gran repartiment, i allà hi apareixia Anthony Quinn, Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Jack Palance, Ernest Borgnine. Després Els Vikings, també del director Richard Fleischer, amb Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh i Ernest Borgnine. Alexandre el Gran, de Robert Rosen, amb Richard Burton, Claire Bloom i Frederick March. Després, Salomó i la reina de Sabà, de King Vidor, amb Yul Brynner i Gina Lollobrigida, Brígida, que feia de la reina de Sabà. O Quan els dinosaures dominaven la terra, de Val Guest. Però, en parlar de Mario Nascimbene, estem parlant d'un músic que va compondre pel cap baix un centenar de bandes sonores. Un centenar. Entre les quals, com et pots imaginar, clar, hi havia una mica de tot. Ara n'escoltarem una que no és cap pèplum, ni és una pel·lícula d'època, sinó més actual. És una de les bones pel·lícules que va fer el director Valerio Zurlini, protagonitzada en aquest cas per Claudia Cardinale i Jacques Perrin, sobre una noia que es guanya la vida ballant en locals de mala mort. La noia amb la maleta. Thank you.
Una de les bones pel·lícules que a més va estar nominada a algun premi, no, Víctor? Explica'ns
sí,
una mica més.
Sí, sí, aquesta sí. És una pel·lícula, ja té uns anyets, és del 1961, i bé, és una molt bona pel·lícula, eh? És molt bona pel·lícula. Per tant, no és estrany que estigués nominada a la Palma d'Or del Festival de Cannes i que, a més, Claudia Cardinale guanyés el premi David de Donatello per la seva interpretació. És una de les millors pel·lícules europees d'aquells anys. Com per cert ho seria, 3 anys després, Crònica familiar, del mateix director Valerio Surlini. En aquell cas, amb Marcello Mastroianni i repetint l'actor Jacques Perrin. Pel que fa a Marina Shimbene, va ser un músic innovador, molt innovador, que amb la banda sonora de Barrabàs va introduir la música electrònica en aquest terreny. Cosa que als anys 60 va aixecar molta polseguera entre els músics de cinema, perquè es considerava un sacrilegi. Fixa't si va haver escàndol que fins i tot en el disc de Barrabàs es va afegir un darrer tall justificant l'ús de la música electrònica i parlant de l'avenç tecnològic que suposava, perquè hi havia molta gent que s'escandalitzava i va dir justifiquem una mica. Altres bandes sonores de Marina Shimbene són les de Un lloc a dalt de tot, una formidable pel·lícula de Jack Clayton amb Lawrence Harvey i Simon Signoret, Amor a la ciutat, un film d'episodis dirigit per Antonioni, Fellini i Alberto Latuada, Adéu a les armes, la versió del 1957, perquè n'hi ha més d'una de versions d'aquesta pel·lícula, de Charles Vidor, amb Rock Hudson, Jennifer Jones i Vittorio De Sica, que era una versió a la pantalla de la novel·la d'Ernest Hemingway. També L'americà tranquil, de Joseph Leo Mankiewicz, amb Michael Redgrave, basada en la novel·la de Graham Greene. O un altre film de Mankiewicz, com era La comtessa descalça, amb Baba Garner, Humphrey Bogart i Rossano Bracci. És un film inspirat en alguns aspectes en la vida de Rita Hayworth. Després ja en parlarem. Aquest és, en tot cas, el preciós bolero que Marina Shimbene va compondre per a la pel·lícula La comtessa descalça.
De fet, aquesta va ser una altra bona pel·lícula, no?, en les que va participar Mario Nascimbene.
Sí, per aquesta pel·lícula, el director, que era Joseph Leo Mankiewicz, va ser nominat al millor guió. I l'actor Edmund O'Brien va rebre l'Òscar al millor actor secundari. De fet, la comtessa descalça és una pel·lícula molt cinèfila. És una pel·lícula molt estimada pels cinèfils, tant pel seu contingut com per la presència de Baba Garner, que era una dona que omplia la pantalla només aparèixer. Però, com deia abans, el film estava lleugerament inspirat en Rita Hayworth. I, de fet, li van oferir a ella el paper. Abans de Baba Garner, li van dir a la Rita si volia fer ella el paper, que era el paper de Maria Vargas. Clar, estava inspirat en ella, però justament per això ella no el va voler fer, perquè ella va considerar que s'identificava massa amb la seva vida, amb ella mateixa, i va dir no el vull fer. Cal tenir en compte una cosa, l'acció passava a Espanya, Rita Hayworth era d'origen espanyol per part de pare, i a més la figura del productor sense escrúpols, que apareixia a La comtessa descalça, recordava molt la figura de Harry Cohn. Harry Cohn era el magnat de la Columbia, que era on treballava Rita, on tenia el contracte. i a més era un personatge, era un paio, un autèntic explotador i un assetjador sexual de la seva persona, de la persona de Rita, l'empaitava per tot arreu, no per tots els racons. I també a la pel·lícula La comtessa descalça apareixia un marit d'aquesta Maria Vargas que evocava el qui va ser el primer marit de Rita, Edward Judson, que era un altre personatge també déu-n'hi-do, que la maltractava, la pagava i a més la prostituïa. En fi, però bé, la vida de Rita Hayworth és tot un poema.
Sí.
En tot cas, l'elecció d'Ava Gardner, al final, va ser un encert. I ha acabat sent una pel·lícula molt estimada, com et deia, per tots els amants del cinema. La pel·lícula és molt, molt cinèfila també, per tot el contingut, del que parla, etc etc. Nosaltres acomiadarem Marion Achimbene escoltant la música que ell va escriure per a la pel·lícula Jessica, una pel·lícula de l'any 1962 de Jean Negulesco i protagonitzada per Angie Dickinson i Maurice Chevalier. Es tracta d'una pel·lícula molt simpàtica, a veure, és intranscendent, també, però és una pel·lícula molt simpàtica que transcorre en el poble sicilià de Força d'Agró, que aleshores tenia, en aquella època, en els anys 60, uns 1.000 habitants. I on anys més tard es van rodar moltes seqüències de les tres parts del Padrí, de Francis Ford Coppola. Allà, en aquell poble, doncs en aquell poblet, hi arriba un dia una noia jove, americana, que s'ha quedat vídua perquè el marit ha mort durant la lluna de mel. I aleshores ella, en comptes de marxar, ha decidit doncs quedar-se allà i fer de llevadora. I es queda en el poble. Però, esclar, hi ha un problema. La noia, que es diu Jessica, és tan espectacularment preciosa i, a més, va amb vespa a tot arreu, que en aquella època no era gaire corrent allà, que les dones anessin amunt i avall motoritzades, més aviat anaven assegudes darrere del conductor, però, a més, de costat, no com ara. Doncs, com un paquet, té tots els vilatans commocionats, tota la gent del poble commocionada. Els marits van de cul per ella. I les mullers, doncs, estan totes mosques. Aleshores, n'estan tant de mosques que elaboren un pla i es confabulen per no fer l'amor amb els seus marits, com a acte de protesta, una mica com Lisistrata. El pla consisteix en que si no fan l'amor, no hi haurà naixements. I si no hi ha naixements, no caldrà cap llevador al poble. I la Jessica haurà de marxar. Imagina't, no?
Que rebuscat,
que elaboren les dones del poble. El capellà del poble, Maurice Chevalier, naturalment, doncs, està una mica escandalitzat per això, que no hi hagi naixements, no pot ser, i està en contra. I aleshores, doncs, ell diu que allò és un disbarat. I de manera que la Jessica, vespa amunt, vespa avall, té tot el poble, continua tenint tot el poble revolucionat. He de dir que no només els homes del poble anaven de corcoll, els espectadors també. Jo només tenia 12 anys en aquell moment, però també em vaig enamorar d'Angie Dickinson. I els meus amics també ens vam enamorar de l'Angie Dickinson i del seu passeig amb vespa. Per cert que, tot i que han passat 60 anys, hi ha racons d'aquell poble, Força d'Agró, que es conserven com en el film. Encara si els visites encara són igual, com eren en aquell moment, altres no, esclar. I a més, si vas a dinar a una pizzeria o a sopar, pots menjar-hi la pizza Jessica. Tenen la pizza Jessica en record d'aquella pel·lícula. I a més, si vols veure la vespa que duia Angie Dickinson, encara hi és. Encara la tenen, encara la conserven com un petit tresor. Són curiositats, oi? Doncs bé, serà amb la banda sonora de Jessica que acomiadarem Marion Achimbene i ho farem, doncs, justament amb la cançó que Maurice Chevalier canta en el film i que es diu justament La cançó de la vespa.
Ride with me, we'll take a two-lane highway. Hug the road, there's danger on the curve. Dim the light, bypass the byway. And you must be careful not to swerve right on the curb. Sound your horn, if you should want to pass me, go ahead, you have the right of way. But if you ride with me, my darling, there will be no U-turn until our wedding day. Attention, lovers, watch the signs on Lover's Lane. Safety first, it's a dangerous crossing. If you kiss, be careful of soft shoulders. If you love, full speed ahead. Step on the gas. Take a two-lane highway, hug the road, there's danger on the curve. Dim the light, bypass the byway, and you must be careful not to swerve right on the curve. When I stop and you are there beside me, we can go along the bridle way. For if you stop with me, my darling, we will be double parked until our wedding day. For if you stop with me, my darling, we will be double parked until our wedding day.
Continguts en xarxa.